Radio 4. Viu. L'estiu.
Yeah.
Avui.
Come on.
Sol.
Yeah.
Amb Quim Esteban.
Comencem aquesta segona hora de l'Avui Sol d'avui, dijous 10 d'agost. En uns minuts ens visitarà la nostra col·laboradora de moda, la Míriam Victòria, en aquest curs de moda tercera unitat. Avui ens ensenyarà a maquillar tant per les dones com també pels homes. Però abans hem de parlar amb el presentador actual del programa Lazos de Sangre de Televisió Espanyola, Jordi González. Divendres passat, a la secció de nostàlgia televisiva, vam recordar el mític programa 3x4 de Televisió Espanyola. El programa va estar presentat per grans professionals de la comunicació com Julio Otero, Isabel Gemio o Jordi González. En Jordi ha tornat aquest estiu a Radio Televisió Espanyola, on presenta Lazos de Sangre. Anem a saludar-lo. Jordi González, molt bon dia.
Bon dia. Deixa'm que et digui una cosa.
Aviam.
I és que el Constantino Romero també va participar durant uns mesos a 3x4.
Constantino Romero i també també va presentar Jordi Hurtado, en aquest cas la versió en català, la primera versió del 3x4.
Això no ho sé, això no ho sé. El que sí que sé és que el 3x4,
sí, sí,
edició estatal, diguem-ne, es va... Mira, l'any va ser el 85 o 86... I el van fer la Júlia, el Constantino, jo i la Gemio.
I què tenia aquell programa que va reunir a tants professionals com vosaltres, que després, posteriorment, heu destacat tant al món de la comunicació?
És que era un programa que tenia una cosa molt bona, que és el que no tenia. I el que no tenia era competència, perquè encara no emetien les televisions privades. Aleshores, si ets l'únic programa que s'està emetent a la tele a l'hora de dinar, és molt difícil que el programa passi desapercebut. Aleshores, clar, l'audiència era tan gran que tots els que el vam fer ens vam repopularitzar en un moment, no? Mm-hmm. I, home, i el Josep Maria Vidal, que va ser el creador, i el Sergi Xas, que va ser el seu director general, eren persones que tenien talent, és a dir, que saben perfectament on hi havia o buscar, saps?
Mm-hmm. I que va saber fer-ho. Tu abans ja havies fet una mica de tele, no?, aquí a Sant Cugat.
No. Jo estava fent simultàniament 3x4.
Sí.
Bueno, 3x4, perquè era a nivell, ja et dic, estatal.
Sí.
I feia més tard el mateix plató, ara t'explicaré com ho fèiem, La Palmera, que era un programa pel circuit català de Televisió Espanyola.
I aquest va ser posterior, el de La Palmera?
No, aquest va ser anterior, va ser contemporani,
sí,
i va ser posterior perquè va durar...
Més temps. Però agafàveu les coses, traieu els panells del 3x4,
no,
o com era?
Era molt més fàcil. Era el 3x4, efectivament, estava escenografiat en panells, no? I el que feien era, acabàvem el programa a 2:45, que era quan entrava l'informatiu, i els companys de plató giraven els panells,
uh-huh,
i hi havia a una banda el decorat 3x4 i a l'altra banda el decorat Palmera.
I aleshores... Sí. Entrava la Palmera després, pel mig?
Sí, s'entrava una Palmera, es canviaven les cadires perquè ningú s'adonés... I com que la llum ja era la que era, perquè el presentador doncs no calia rectificar la llum i tal, doncs es feia tota aquesta operació en 20 minuts, eh?
Uh-huh. Doncs com dèiem, Jordi, l'entrevista ve perquè l'altre dia amb l'Alejandro Macías recordàvem aquest programa, recordàvem el 3x4. Avui l'Alejandro no ha pogut entrar, però ens ha deixat un parell de preguntes.
Sí.
Ell és un estudiós total de la televisió del nostre país. És com una enciclopèdia, ho sap tot, eh? Sabia fins i tot el de Jordi Hurtado.
Doncs té futur, eh? Aquest noi té molt de futur, digue-li, o si ens està escoltant, que prengui nota, té molt de futur perquè hi ha com una mena de virus, en el bon sentit de la paraula, que és el de la nostàlgia.
Correcte.
I en aquest moment s'estan fent i preparant molts programes, tant a Televisió Espanyola, per suposat, que és la que té més anys, com a TV3, que aquest any fa 30, de nostàlgia. És a dir, que si hi ha algú que és un friqui de la tele i és capaç de recordar tot això que em dius, aquest tio té feina sempre.
Doncs tindrà futur. Jo et recomano que miris el seu Twitter, perquè és que cada dia va penjant coses i aprens molt. Alejandro Macías. Alejandro Macías.
Tot seguit, eh?
Tot seguit. Espera, et busco exactament la, la seva... És Ale Macías Blanco, allà el tens. Ale Macías Blanco, allà el tens.
Vale.
Jordi, escoltem una de les preguntes que t'ha deixat via WhatsApp l'Alejandro per tu. Vinga.
Hola, ¿qué tal? Me cuelo en un día que no es el de mi sección, porque ya que la semana pasada estuvimos hablando de la etapa de Jordi González como presentador en el 3x4, en sustitución de Isabel Gemio, en vacaciones, de verano, de navidades, a mí me gustaría que él se retrotrajera en el tiempo y que intente recordar cuáles fueron las sensaciones que tuvo cuando le ofrecieron hacer esa sustitución, porque era su debut a nivel nacional. Él ya estaba en la Palmera, en el circuito catalán, pero aquello podía suponer un cambio en su carrera, como finalmente después sucedió. ¿Qué es lo que recuerda de aquella oferta, de cómo le llegó y de las sensaciones que tuvo?
Jordi, ¿qué recordas? ¿Cómo vas aquí día que ven el Iwan?
Tinc la sort, la gran sort, que mai he estat conscient de les persones que estan mirant o escoltant el que faig a la tele. És a dir, t'ho explico, jo parlo a una càmera, o parlo a una altra, o a la 3, o a la 4, o a la que em digui el realitzador, jo el que veig és una finestreta negra, sí? Mm-hmm. I és com si li parlés a la meva mare, o com si li parlés a la meva àvia. Jo mai he estat conscient, t'ho prometo, de la gent que està mirant un programa. Mm-hmm. Per això, en aquest cas, no va ser gens traumàtic ni em va crear cap tipus d'ansietat canviar d'idioma. El castellà el parlo inclús millor que el català, suposo, perquè em vam fer estudiar en castellà per la meva edat i tal, i cap problema. Que, clar, si jo algun dia tingués la sensació en el directe de que pot haver, jo què sé, 3 milions de persones mirant-me, em fondria,
clar,
perquè jo sóc tímid, saps? Mm-hmm. I jo moltes vegades no he anat, això potser no ho hauria d'explicar, però moltes vegades no he anat a recollir un premi perquè em fa vergonya posar-me davant de la gent.
A tu no et fa vergonya, a mi a vegades em passa, que et donin, per exemple, una medalla. Pots parlar per molta gent, però en canvi que et donin un reconeixement com que tira cap enrere.
És que jo no els necessito, saps? És a dir, a veure, jo no sóc de guarnir la casa amb objectes, no? Jo no tinc ni una foto en un marc a casa meva. Jo els records els tinc interioritzats, no? I tenen molt més profunditat de camp que qualsevol fotografia. Aleshores, quan he guanyat el Premi Ondas, per exemple, jo he regalat el... No, he regalat, no, he rifat l'estatueta entre els meus companys d'equip, no? Quan he guanyat l'Antena d'Oro, també. És a dir, jo no necessito... No sóc fetichista dels premis. M'agrada més rifar-los entre la gent que certament fot la feina, que són els que treballen molt perquè jo em pugui lluir, perquè hi ha gent que arriba el dilluns a les 9 del matí i no plega fins dissabte a les 9 del vespre, i tot això perquè jo em pugui lluir durant 2 hores. Aleshores, és evident qui mereix el premi, no? I aleshores hi ha moltes vegades que no he anat a recollir-lo per no trobar-me amb el públic davant, que em fa vergonya, i doncs, bueno, delego algú del programa que el recull, l'agraeix i se'l queda.
Jordi, vols que recordem un dels moments del 3x4 quan tu vas presentar aquest programa mític de la U?
Que tenia tupé, sí.
Venga, va, l'escoltem. No el veiem, però sí que el podem escoltar.
¿Saben qué pasaba tal día como hoy, 11 de enero, hace 2 años? Se lo cuento. El día 11 de enero del 88 comenzaba en Televisión Española el programa concurso 3x4. hace 2 años. Vamos a esperarnos al día 15, al próximo lunes, para celebrar a lo grande este segundo aniversario del programa. Esperamos estos días para poder presentarles en esta nueva etapa, la que empieza el lunes, nuevos decorados, espacios más grandes, en fin, una maravilla. Hollywood en la tele cada día de 2 a 3.
Ha canviat molt la manera de fer televisió dels anys 80 a la d'ara?
Jo crec que la meva no, perquè aquí estava improvisant claríssimament. Aquí jo no estava llegint res, estava improvisant i és el que segueixo fent. Jo crec que la meva no tant. És a dir, han canviat els decorats, no? Que el dia 15 diu, el dia 15 estrenaremos decorado. Vol dir, pintaremos los paneles de otro color, sí, para darles la vuelta. No... Ha canviat molt, esclar que ha canviat. Ha canviat moltíssim el llenguatge televisiu, com el radiofònic, com el de la premsa escrita. Tot evoluciona i s'adapta als temps, no? Però jo aquí, per exemple, no he escoltat un presentador antic.
No.
Un presentador que podria dir el mateix ara, no?
Proper cap a l'espectador.
Bueno, no ho sé, però vaja... Jo vaig fer una cosa que em va anar molt bé i és decidir no fer cap personatge, no, a la tele, sinó ser jo mateix. Perquè una vegada a mi em van dir, de petit, em va dir la meva mare, escolta, la millor manera de funcionar pel món és dient sempre la veritat, perquè així no cal tenir molta memòria. Perquè no cal que pensis què és el que vas dir aquell dia. Si dius la veritat, te recordaràs sempre, no? I en aquest cas és el mateix, és a dir... Bueno, vaig optar per això i ara m'escolto, sento la veu més jove, és clar, perquè han passat, mira, del 88 al 2023.
Uns 30 anys.
35 anys. 35 anys, tio.
No, ha plogut des de llavors.
No havies ni nascut.
Jo havia nascut, era molt petit i jo et veia quan venia del col·le. Sí. I mentre dinava, doncs, mirava el 3x4, per mi va ser un programa mític.
Clar. Tampoc feien res més, eh?
Bueno, podia haver vist la 2, també, i no hi ha un quedava la 1.
Sí, home, la 2. No.
Jordi, però abans tu, escoltant el teu àudio, dius una cosa, que el que parlaves del decorat, no sé si et dona la sensació que abans, com que es vivia més al món de la tele, era un món que es compartia amb l'espectador, no? Tu comparties que es canviava el decorat, que es pintava, era com una proximitat que avui
però
en dia...
Jo ho he fet sempre, això, Quim, mira, no sé si tu recordes un programa que vaig fer a nivell Catalunya, que es deia Vitamina N.
A City TV?
A 8... Sí, exacte, el que era City TV, que després va ser 8TV...
Sí.
Bueno, doncs aquell programa va ser el que va començar a ensenyar els budells de la tele. En aquell programa ho veiem tot, veiem la redacció, veiem la realització...
Podies passar per la Diagonal i veies com es feia un programa de tele.
Sí, però inclús el contingut del programa es feia amb la gent que normalment no dona la cara, les càmeres i tal. Que això, una vegada va venir el Jorge Javier a una entrevista i li va encantar i després em va dir me voy a copiar esto del Vitamina en el Sálvame. I ho va fer, i ho va fer, això de sortir del plató, en fi, ensenyar els budells de la tele, no? Jo sempre ho he fet perquè em sembla que la tele no és el cine. El cine sí que has de fer veure que estàs al món d'Avatar o que estàs esfonsant-te amb el Titanic. A la tele, quan fas una televisió de companyia, una televisió propera, no has de pretendre res més que fer companyia. I compartir amb la gent que t'està veient el que t'està passant al saló de casa, doncs vinga, en canvi el decorat, o ara farem 2 anys. Tot això a mi em sembla que forma part de la proximitat amb l'espectador.
El fa seu, el programa. Els espectadors se'l senten seu.
Sí, i tant, que el senten seu.
És apropar. Com dèiem, el Jordi González treballava al 3x4, però durant mesos abans també havia estat a La Palmera, al circuit català de televisió espanyola, i l'Alejandro també et deixa una pregunta sobre la teva etapa a Sant Cugat.
Aprovecho la ocasión para enviarle otra pregunta a Jordi. Estamos celebrando los 40 años de la inauguración del Centro de Producción de Sant Cugat. Aunque él también estuvo en otros estudios como los del Hospitalet, me gustaría saber qué es lo que recuerda de aquellos finales de los 80, principios de los 90, en los que Sant Cugat era un lugar en el que bullían las ideas, del que salían programas tanto para el circuito catalán como para todo el Estado, y en el que había tanta gente, tanto talento y tanto movimiento. ¿Qué es lo que recuerda aquel Sant Cugat?
Què recordes d'aquell Sant Cugat que va ser tan capdavanter, que tenia una marca pròpia i que fabricava grans productes molt diferents als que es feien a Madrid?
Mira, Sant Cugat va ser durant 2 o 3 anys, quan el responsable màxim de programació era el Joan Ramon Mainat, que va ser un dels meus millors amics i que vaig tenir la desgràcia de perdre. El Joan Ramon va fer, en aquell moment, mira, la directora general era Pilar Miró. El director Televisió Espanyola era el Ramon Colom i a Sant Cugat el Joan Ramon. Doncs en aquella època, Sant Cugat feia, deixa'm recordar, com a mínim feia 3 prime times a la setmana, o 4, mira, feia El tiempo es oro, La luna, amb la Júlia, El tiempo es oro amb el Constantino, La luna, amb la Júlia, El tariro, tariro, amb la Trinca. Feia també una cosa amb el Ferran Renyé que es deia, com
Una
es deia, Locos
sèrie.
por la tele, Locos
Ah,
por la
el programa
tele.
que era com un concurs i tenia també un apartat com de sèrie.
Sí, ja en portem quatre. I el diumenge, Juego de Niños amb el Xavier. Això com a mínim, eh? Això com a
I
mínim.
tots programes que van marcar un abans i un després a la història de la televisió.
Sí. Bé, perquè a Sant Cugat sempre hi ha hagut una empenta creativa, no? I, a més, el fet de... Jo sempre he agraït molt poder fer televisió lluny dels jefes, no? És a dir, quan estàs fent un programa de televisió a la nit i saps que els jefes dormen o que els jefes estan a Madrid, no? Penses, bueno, ja em renyaran demà. Però l'endemà, abans de renyar-te, miren les audiències. I les audiències han estat bones. I com que han estat bones, ja no et renyen tant.
Llavors
Saps?
ja s'esperen, clar.
Veient la tele s'imaginen que et fotran una bronca i tal, perquè estàs fent un contingut potser massa extrem. Però, noi, l'endemà arriben al despatx, veuen l'audiència
I el feliciten.
i diu, ara ja no, tampoc tant, però no, tampoc tant, però ja no et renyen tant. I és el que passava potser a Sant Cugat, que, esclar, fèiem televisió a 605,
Clar. I les
però hi
comunicacions no eren com
havia
ara,
la direcció
tampoc.
general, no? Sí.
Vols que recordem un clip de La Palmera, del circuit català de Televisió Espanyola, com es
I
deia?
tant, i
Vinga,
tant.
va, escoltem.
Pensem, creiem sincerament que la Rambla de Barcelona no és un tema local, és un tema internacional, és un tema universal i per això el tractem aquesta tarda i també demà i si cal un altre dia en aquest programa que es diu La Palmera i que avui ha comptat amb la presència per encetar aquest temps dedicat a la Rambla del Quico Pi de la Serra. Gràcies, Quico.
Gràcies a
Jo
vosaltres.
sé que t'agrada molt la música del Gato Pérez.
Moltíssim.
Eh que
En aquest
sí?
cas, entrevistaves el Quico Pi de la Serra. Sempre em preguntava, quan era petit, per què el nom de la palmera? A qui se li va ocórrer fotre una palmera enmig d'un estudi de televisió? Per fer un programa que es
Mira,
digués La Palmera.
la necessitat, diuen que de la necessitat es fa virtut. Aquest programa va néixer per fer-lo durant 3 mesos al circuit, d'acord? I no tenia gairebé pressupost. Gairebé no tenia pressupost. Amb la qual cosa, aquest programa ja mític de la tele va néixer amb un ciclorama negre, és a dir, un fons de tela negra, i l'únic element de decorat que vam poder assumir va ser una palmera. No hi havia diners per... Bueno, una palmera i unes cadires heretades de vés a saber quin programa. Aleshores, la palmera es diu així perquè tot el que teníem era una palmera. I l'únic cost que hi havia en escenografia en aquest programa era regar la palmera un cop cada setmana. Per això es deia La Palmera.
Un programa que va començar al circuit català i que després va també donar el salt a nivell estatal, com tu deies.
Sí.
Mm-hmm. I com va ser aquest pas? Perquè era un programa també molt local, no? Escoltàvem que parlava de la Rambla, però bueno, al final sí. Es va fer a nivell nacional.
Sí. Doncs aquest programa tenia... Aquest programa va començar a la 2, no?
Mm-hmm.
I la 2 no tenia, no computava gairebé mai a les audiències. Tampoc es computaven les audiències com avui en dia, eh? Però, bueno, seria a la manera que fos, no ho recordo, fa 38 anys, es feien enquestes, no sé com, bueno, no ho sé, com està l'EGM de la ràdio, imagino que és demanant a la gent que és el que veu. I en aquest cas sortia sempre molt ben parat. Mm-hmm. Hi va haver un moment que hi havia una crisi a Televisió Espanyola a la U, que no t'explicaré perquè implica persones que no, de les que no vull parlar,
mm-hmm.
I, hòstia, aleshores van dir necessitem algun producte ja. I jo, que tinc fama de bomber, em van demanar que pagués el foc. O sigui, si m'ho van demanar un dimecres, era per començar dilluns.
Mm-hmm.
I aquí vaig dir, home, posem alguna cosa més, encara que sigui La Palmera, podríem posar alguna cosa més.
Una mica més atrezzo, no?
Una figura, sí, algo més, no? I va funcionar molt bé per dues raons. Perquè anava després d'una sèrie, d'un culebrón, d'una novel·la d'aquestes venezolanes, colombianes, sí, brasileres, no sé, que tenien tantíssim d'èxit.
I arrastrava l'audiència.
I els espectadors, sí.
Bueno, no està bé, perquè molt sovint hi ha programes que després fan que l'audiència se'n vagi a altres canals. En aquest cas es quedaven.
Sí, clar. Clar, i aleshores acabava l'episodi i sense publicitat entràvem nosaltres.
Uh-huh.
I va funcionar durant 2 o 3 anys molt bé, fins que una persona que estava en excedència va tornar al seu lloc de treball i va reclamar aquella franja perquè deia que era seva.
Uh-huh.
I van dir, bueno, pues... ja està.
Pues que
i aleshores a mi em van dir, mira, hi ha una senyora que porta molts anys a la casa i a la ràdio i tot això, que reclama aquesta franja... Que diu,
ara em deixes amb curiositat de saber qui era, eh? Però no t'ho diré, no, que m'ho diguis, ho buscaré.
No t'ho dic, és la Maria Teresa Campos.
Ah,
però,
ja ho has dit. Veus com ets natural? Tu això ho expliques. Això és marcat Jordi González.
Una senyora que tal, que reclama... I jo, però què vol dir reclama? Què vol dir reclama? Que ho ha comprat? No, però és que... Total... que jo, que sóc molt fàcil, doncs, la senyora aquesta faci el programa, i ja està.
Mm-hmm. I tu vas fer altres coses. Els dos teniu un estil molt propi, diferent, però la veritat és que teniu un estil molt particular. Jordi, tu abans havies fet sobretot ràdio, abans de fer tele, no?
Abans i durant.
Mm-hmm.
Abans i durant, sí.
I això, tu creus que la ràdio també t'ha apropat o t'ha portat coses per poder fer tele?
Home.
Una naturalitat que això a vegades es nota quan algú no fa ràdio fent tele.
Esclar, però sí. Per mi la ràdio, l'únic problema és que paga poc. Però si la ràdio pagués més, jo no faria tele. De veritat, a mi m'agrada molt més la ràdio.
Mm-hmm.
Però clar, veus els sous i dius, bueno, ja em quedo fent tele. Però molts anys vaig fer les dues coses. Al voltant de l'any 2000, em sembla, jo feia el matí de Ràdio 4,
sí,
de 8 a 1. Feia un programa per Ràdio Nacional d'Espanya, setmanal, que el gravava a la tarda, i a la nit anava a fer un programa que es deia Les 1001 a TV3.
Ahà. Uh-huh. I ho podies fer tot això, perquè les 1001 era tardet, eh?
Oh, les 1001 havia d'acabar a les 12 i acabava sempre a 2:45.
Uh-huh. També un programa que va ser...
Va ser una època que em va baldar molt, però és la millor... l'època més creativa de la meva vida, clar.
I trobes a faltar això de fer ràdio?
Sí.
Uh-huh.
Sí.
És curiós que quan vas després tu donar el salt a la tele, va haver algú que et va dir que l'hotel no era la tele. I aquí es va equivocar.
El meu no seria mai la tele, perquè tenia cicatrius a la cara.
I, doncs mira, es va equivocar. No? Tampoc cal ser perfecte per sortir a la tele, no?
No, ni cal ser perfecte per ser directiu de televisió i dir tonteries com aquesta, no? Perquè, és clar, jo, al cap dels anys, van arribar, quan ja estava fent televisió, em van arribar moltes propostes, començant per la meva pròpia mare, que em deia, escolta, hi ha un dermatòleg a Londres, que tal, que et pot, com et diria, llimar, no? Llimar la cara, fer un lífting, no sé què era, un peeling.
Sí.
Un peeling agressiu per borrar les cicatrius. I li vaig dir, escolta, a mi això no em crea cap mena de complexa, de la mateixa manera que el Constantino és el calvo de la tele, doncs jo, jo sóc el de les cicatrius i és que no m'avergonyeixo de les cicatrius ni...
Però això, aquesta naturalitat, jo crec que t'ha fet únic, saps? Que t'ha fet una marca teva.
Únic ho trobo una mica exagerat.
Sí, aquesta marca pròpia teva, que és, no sé, és un estil propi que poca gent... Bueno, no tothom... Ets tu, vull dir que em marca com un diferent, com un presentador ja diferent.
Coses, ja tenia altres coses, diguem-ne... Clar, un, si s'ha de complexar per alguna cosa, s'ha de complexar per la que més li fot, no? I en aquest cas, bueno, no sé que tenius el que més em fotia, o sigui que jo havia estat acomplexat durant molt de temps quan era petit i adolescent perquè era tartamut. I això sí que em va complexar i ho vaig passar malament perquè, a més, els nens de la meva classe... Em sents?
Sí, sí, t'escoltem.
Ah, és que estan tenint una trucada justament de Televisió Espanyola. Bueno, doncs els nens que són cruels, no?, i que se n'enfoten del que ells veuen sí. Més feble i tot, això sí que em va crear complexa i ho vaig passar malament fins que m'ho vaig curar, no? Però hi ha aquelles alçades, tenir cicatrius, mira...
Ja ho tenies curat d'espans. Tu, jo crec que has fet molts programes que jo els defineixo com d'autor, no? Que tu eres, no sé com dir-ho, l'alma mater d'aquell programa.
D'autor.
Sí. Després, al anar a les privades, suposo que ja és diferent i que et diuen, tu has de presentar, has de fer aquest format, que és de tal manera. Sí,
no, exactament, va ser jo mateix que em vaig esgotar perquè, escolta, jo entre la ràdio, la tele...
A més,
viatjava a Madrid un cop a la setmana per fer un reality. Jo no podia més. I aleshores, doncs sí, a les privades hi ha la cosa aquesta de que contracten productores on hi ha molta gent i a mi em va semblar bé que algú s'encarregués de tot i anar jo a presentar, i ja està. Com que els programes que he fet tampoc són gaire d'autor, no? Perquè Gran Hermano, Supervivientes, tot això, bueno, depèn més del càsting. La idea, en qualsevol cas, no és ni tan sols d'aquí, és la idea, bueno, holandesa, en el cas de Gran Hermano, americana, en el cas de Survivor. Ara sí que aviat en faré un d'autor, però no et puc dir res més de moment.
Això era no t'anava a preguntar el teu futur, però t'anava a preguntar si trobaves a faltar fer aquests programes d'auto. El Jordi González de les 1001 de TV3, del Vitamina N de City TV. Aquest Jordi González, que jo crec que hi ha molta gent que el troba a faltar.
Sí, el que passa que jo tinc la teoria de que no s'ha de tornar mai a un lloc on has estat feliç.
Però una evolució, no? A vegades, no sé, la gent evoluciona, també.
Sí, el que passa que jo tenia, tant a TV3 com a City TV, tenia una llibertat absoluta. El dia absoluta vull dir absoluta. O sigui, absoluta. Jo no tenia que explicar a ningú el que faria aquella nit en antena. En aquest sentit he tingut uns caps que han confiat molt en mi, molt, i, bueno, doncs ho han seguit fent. Però aquella llibertat ja no existeix. Enlloc. Enlloc.
Jordi, ara has tornat a aquesta casa, per anar acabant ja l'entrevista, a Lazos de Sangre. Què tal està la tornada a Radio Televisió Espanyola?
Saps què passa? Que jo he fet 60 anys. I vaig començar amb 19 a la tele. Aleshores, he pensat, calla, tancaré el cercle, no? És a dir, vaig començar a Televisió Espanyola, gràcies a això he tingut una carrera televisiva non-stop, només he parat una vegada i he estat per voluntat pròpia per fer un any sabàtic, i ara m'agradaria, sigui el temps que sigui, sigui mesos, anys...
A veure, per jubilar-te, 65, 67, no sé si s'allarga l'edat de jubilació.
Això és una altra cosa. Això és, no, és que en el nostre cas no existeix la jubilació. Uh-huh. Existeix el... Aquí hem llegat. Vull dir, perquè hi ha un moment... Jo no necessito, afortunadament, no necessito diners per viure, ja els tinc. Doncs, bueno, ho faig perquè m'agrada, no? Uh-huh. I el que et deia és que aquesta mena de filosofia domèstica de vaig començar aquí, doncs vull acabar la meva carrera aquí i l'acabaré a Televisió Espanyola, sigui per, ja et dic, per 3 mesos o sigui per 3 anys. Però és on vull acabar. Uh-huh. On vull acabar la feina. Uh-huh. Que després hi ha la vida. Que la vida està molt bé i moltes vegades a mi m'agrada més no treballar que treballar.
Però Jordi, una pregunta ja per acabar. Al final no te'n vas anar a Austràlia, no? A fer client sabàtic?
A viure no.
Que tenies moltes ganes d'anar-te a Austràlia.
Sí, jo volia anar a Austràlia i ho tenia tot molt, i per això em vaig acomiadar de CineTV sí. I tot plegat. I just en aquella època el meu pare va tenir un infart i no vaig considerar que fos gaire oportú marxar a les antípodes del món sí. Quan el teu pare està putut, no? Uh-huh. I perquè, esclar, mira, si sóc a Madrid o sóc a Londres, agafo un avió i em planto en 2 hores, però, esclar, a Austràlia. Uh-huh. I ja està. I aleshores, doncs, vaig tornar-hi com a turista, però no, bueno. ja no m'he plantejat viure més a Austràlia.
Jordi, escolta, sigui el que sigui, tenim moltes ganes de tornar a veure aquell Jordi González d'autor, com dèiem, que va fer somiar, jo crec que, a part de la meva generació, en programes com el Vitamina N o després les 1001 també a la competència, però bueno.
Com ja no ho sé, però que molta sí, gent ha sí, Jordi, de televisió sí. A partir d'haver-se aficionat a aquests programes, això ja dic jo que sí.
Jo quan passo sí, encara per Francesc Macià, jo recordo aquell programa, i t'ho he dit, de debò, hi han passat molts anys, però va
jo
ser...
No sé, allà on vaig fer el programa, jo no sé ara què hi ha...
Un Media Market, una botiga d'electrodomèstics.
Ah, doncs abans, sí. Abans, sí, també en tenim a Madrid, eh? Ja sé el que és.
Vale, jo que sé.
Hi havia hagut també una iogurteria.
També, és veritat, sí.
Te'n recordes?
Sí, tant.
I no sé què més.
Doncs ara, però si vols anar a comprar una tele o alguna cosa, la pots comprar allà.
Però mai a la vida allò tindrà la màgia...
Això és cert.
...d'una televisió en directe que es fa de nit i de dia, bueno, que es fa tot hora, però que de nit, especialment, es fa en connexió amb la ciutat i amb... la visita totes les nits de la Guàrdia Civil o de... Ai, la Guàrdia Civil.
Guàrdia Urbana, no?
La Guàrdia Urbana, perdona. La Guàrdia Urbana intentant posar una multa perquè fèiem soroll.
Ostres, això és una altra història. Ja parlarem d'aquesta...
Això és una altra història.
Altra història. Jordi González, un plaer, que vagi molt bé aquest
gràcies.
Estiu a Lazos de Sangre i Cap Futur.
Sí, senyor. Cuida't molt.
Gràcies, Jordi.